Bloc de pares, amb Marta Vallès. Avui parlem
del trastorn per dèficit d'atenció amb la neuropsicòloga Cati García Nonell del Centre de Neuropsicologia Infantil del Maresme. Ens acompanyarà també la música del Canto del Loco amb el cantant Dani Martín, diagnosticat amb TDAH als 14 anys.
Hoy me siento tan grande por tenerte a mi lado. Me regalas la vida, que sin ti yo no valgo.
Trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat. I aquest nom l'utilitzem a tots. I dintre d'aquests doncs, tenim diferents tipus o subtipus. El tipus inatent, el tipus hiperactiu impulsiu, el combinat i després en tenim un, doncs, el no especificat. No? Això és la classificació i cada un d'aquests subtipus té una sintomatologia diferent. En base, les tres característiques bàsiques que són la inatenció, la hiperactivitat i la impulsivitat.
Parlem en aquest reportatge del tipus inatent.
Que a vegades és difícil de diagnosticar, més que res perquè és el nen que a vegades està immers en els seus propis pensaments, que està mirant el mestre i, ostres, sí, ell està quiet, ell està molt atent, però en realitat dins seu poden estar passant mil coses.
Sovint es detecta molt tard, per què?
Ens trobem a vegades fins a l'ESO no es detecta o no apareix un fracàs escolar que ens permet dir, escolta, aquí està passant alguna cosa. Per què ha anat fent? Ara aquest trimestre no ha anat bé, va, ara aquest altre sí, bueno, va, anem fent. És que és una mica gandul i ho atribuïm a factors doncs, com la mandra, no? I anem esperant, aviam què és el que passa, no? Fins que, clar, evidentment la demanda és molt més exigent, no? I això és el que a vegades fa que llavors pinxin en una determinada edat.
Lent, despistat, què ens ha d'alertar?
El desconnectar fàcilment, el no estar atent, o sobretot l'avorrir-se de les tasques, el canviar constantment de tasques i deixar-les a mitges, el típic que sempre ens diuen tots els pares, no? Doncs els deures és una cosa eterna.
I altres situacions que ens poden fer pensar que passa alguna cosa?
Pots demanar, potser, doncs, dues coses, com dir, porta'm l'aigua i els coberts, i venir-te només amb els coberts, i dir, home, no t'estava dient també una altra cosa? Ah, quina altra cosa em deies?
I a l'escola què es detecta?
Treballa molt, fa la feina molt ben feta, però sempre que té un suport, sempre que hi ha algú que l'està ajudant. En canvi, quan el deixem sol, no se'n surt. I una altra característica és el rendiment variable. Avui ho pot fer molt bé, demà ho fa molt malament, sap la lliçó, però a lo millor li preguntes al cap d'unes hores i tens la sensació que allò no ha quedat.
Com es diagnostica el dèficit d'atenció?
No tenim cap eina diagnòstica més enllà de l'observació directa i d'uns qüestionaris que ens permeten detectar símptomes. No? És important tenir en compte la visió de l'escola, de la família i com el nen resol les tasques que se li proposen mitjançant doncs, tests cognitius. És molt important poder fer una bona història clínica, poder tenir en compte precedents familiars, poder parlar amb l'escola perquè l'escola ens digui com està resolent les tasques escolars.
Són nens i nenes que ens recorden en un personatge entranyable.
Hi ha un grup que en diem tempo cognitiu lent. Processen la informació molt més lentament. Tranquil·lament, estan asseguts, estan a la seva taula, mirant el mestre, escoltant, però estan en un altre món. Fins i tot s'ha fet la comparació de dir, són com el Winnie the Pooh, que està tranquil·lament i li van passant tot pel seu costat, però és com si no anés amb ell les coses.
És Winnie Pooh, és Winnie Pooh, un traviesocito de algodón relleno.
Oye, hijo, ¿qué te pasa? ¿Te duele la cabeza?
No, solo estaba pensando.
¿Sí? ¿Y en qué pensabas?
En... ay, pues... ya me hiciste olvidarlo.
Y poco a poco yo le planto cara al miedo. Quité cobarde por yo quiero, puedo hacerlo y confiar. Y salir de mi escondite así sin más.
Si no els ajudem, es pot ressentir l'amor propi.
Són nens que ells tenen una bona capacitat intel·lectual, però a pesar d'això no se'n surten, no? I és viure amb sensació de que no me'n surto amb els deures, amb els exàmens, any rere any fa que l'autoestima estigui deteriorada.
Què causa el dèficit d'atenció?
Hi ha un component genètic important que fa doncs, que hi hagi un circuit cerebral doncs, que funcioni d'una determinada manera diferent que el resta de nens i això faci doncs, que l'atenció no sigui l'adequada. L'entorn no produeix el TDAH. Sí que l'entorn és un modulador. Fa que aquest TDAH es manifesti d'una manera o d'una altra. Si estem en un entorn desestructurat, que és un desastre, que no entenem el nen, això farà que aquest TDAH emergeixi molt més.
I com es tracta?
poder fer una intervenció a l'escola en la qual puguin seguir una sèrie de directrius perquè ell pugui resoldre adequadament les tasques, la informació a la família, que la família pugui també adoptar una sèrie d'estratègies per ajudar el dia a dia a que aquest nen funcioni millor. I després tenim un altre aspecte molt important que funciona molt bé i és el tractament farmacològic.
La medicació aixeca recels, però és efectiva.
Ajuden a concentrar, no? No és un tranquil·litzant, no és un medicament que el que fa és deixar el nen atontat, no, al contrari, no? El que fa el medicament és ens ajuda a que tingui una bona capacitat atencional, que no li costi tant aprendre, que no li costi tant organitzar-se, que la seva autoestima estigui millor. I és com una roda, a la que hi ha aspectes que milloren, tot comença a funcionar una mica millor.
Quan em prenc la vitamina em sento diferent, una mica més atent. Ara ja no em descuido coses al col·le, que ara faig més els deures i abans em ficava més notes a l'agenda i... perquè sóc un despistat.
Com els hi expliquem amb ells?
Els hi podem explicar molt clarament, no? Igual que hi ha nens que són més bons amb esport, o hi ha nens que duen ulleres, o, doncs, bueno, doncs a tu el que et costa és concentrar-te, organitzar-te les feines, i per això has de prendre una medicació que t'ajudi a organitzar-te, a anar millor a l'escola, no despistar-te, i els tranquil·litza, perquè quan no tenen resposta al que els passa, ells tenen tendència a pensar, de què està fent alguna cosa malament? És que què em deu passar a mi, no? Per què em passen aquestes coses?
I l'escola què pot fer per ells?
Que pugui seure davant, que no sigui un nen que estigui al darrere de la classe, que la mestra tingui constància de que a vegades ell desconnecta i que ells dos tinguin certa clau de poder dir, ei, escolta'm, mira, fer-lo tornar una mica quan tens la sensació que s'ha perdut, ajudar-lo molt, donar-li eines, estratègies perquè ell pugui organitzar-se, buscar-los un sistema com per a l'agenda els hi sigui fàcil anotar els deures, perdre-lo millor 5 minuts amb ordenem la carpeta i que tingui uns apartats amb diferents colors perquè ell pugui organitzar-se els fulls, estratègies així de forma general, senzilles de poder aplicar i que donen una bona resposta. Que hi hagi una bona comunicació també entre l'escola i casa.
I a casa com els podem ajudar?
Una rutina, una bona planificació de les coses. Com que són nens més despistats, tampoc ens és molt útil castigar-los, renyar-los excessivament, perquè són nens que potser passarien tot el dia castigats. Potser cal saber les coses importants que cal sancionar, però després d'altres que potser no val la pena.
Gracias, fue tan bonito por darme tanto cuando era niño.
La implicació de la família és fonamental. La Cuca Solà té 19 anys. Conviu amb el TDA i la dislèxia i està bé després d'uns anys molt difícils.
Jo de la meva infància ho he passat molt malament. En certa manera, la meva memòria ho ha borrat tot. Em pujava al cotxe i ma mare, com ha anat al col·le? I jo, molt bé, molt bé. Arribava a casa, em tancava i al raconet em posava a plorar. Perquè no ho trobava normal, però tampoc li volia dir a ma mare. Jo, en certa manera, no recordo una felicitat a la meva infància.
L'Esperança explica que des de petita van veure que a la Cuca li passava alguna cosa.
Jo li podia dir, vés-me a buscar una ampolla d'oli a la despensa i es podia estar mitja hora d'allà. Doncs quan la cridaves, venia. Jo no t'he dit que em portis oli. Ah, mami, per això jo estava a la despensa, amb 7 anys i mig, per una depressió.
I van buscar les seves estratègies.
Jo li preguntava, com es diu la capital de la comarca del Maresme? Mataró. Els 5 minuts no se'n recordava. I portàvem en el cotxe tots els pòsits amb els resums. S'aprenien les cançons, però era incapaç de memoritzar-les de les de multiplicar. Com les vam aprendre? Gravant-les en un caset, cantant-les. Ella havia arribat a la conclusió que era tonta. La vam portar, la vam començar a medir-la i la vida li va canviar. Llavors ella va entendre que realment ella no era tonta, però que necessitava aprendre d'altres maneres.
Sé perfectament que, tot i entrant en una carrera o en uns cicles formatius de grau superior, sé que seguiré tenint problemes i necessitaré ajuda, però ja la tinc. Si no tingués a la meva mare i no hagués tingut a la meva mare al costat, no hagués seguit.
El dèficit d'atenció té sovint trastorns associats d'aprenentatge, com la dislèxia, o també de conducta, un dels més freqüents.
El trastorn d'oposició desafiant, que es caracteritza doncs, per sempre dir que no, sempre dur la contrària, contestar malament, no voler fer les coses, requereix una intervenció específica, sobretot per l'entorn familiar.
El dèficit d'atenció és freqüent, afecta més els nens que les nenes i a cada aula hi pot haver entre 2 o 3 alumnes afectats. La periodista Pilar Rahola n'és un altre testimoni.
Nosaltres hem trigat molt en detectar-lo i el meu fill ha patit molt. Vol dir que, per exemple, el nen era capaç d'estar una setmana sencera estudiant uns temes i quan arribava el dia de l'examen haver-se equivocat de temari. No saber mai quan havia quedat amb els amics i tothom deia és molt despistat. La primera vegada que va prendre el medicament, el meu fill va dir una frase que jo la recordo perquè a nosaltres ens ha canviat la vida. Va dir, és com si fos cec i ara veig la llum. El que escoltava a classe tenia sentit, sabia que existia una agenda i recordava el que posava a l'agenda, recordava els dies dels exàmens, recordava quins temes tocaven.
Si vols saber més coses...
Et recomanem llibres El niño muy movido despistado de Christopher Green i Kichi, editat per Medici, i El niño incomprendido de diferents autors, entre els quals la Cati García Nonell, editat per l'associació TDA Vallès, i a internet tdacatalunya.org, tdavallès.org i f-adana.org, on trobareu guies per a pares i professors. Dani Martín va dedicar aquesta cançó que sentireu a la seva mare.
Siempre he estado pensando cómo agradecerte por hacerme el regalo más grande, más fuerte, haberme regalado todo lo que tienes. Y si es así, és així.
Marxem amb un parell de consells.
Com es poden organitzar? Quin tipus de carpeta poden utilitzar perquè no els hi sigui tan difícil organitzar-se? Quin temps han d'invertir en organitzar-se? Com haig d'utilitzar l'agenda? I això no els ensenyem. Molta paciència i també tenir en compte que a vegades, a pesar de posar totes les eines adequades, potser que no ens en sortim, però no hem de tirar la tovallola. A poc, paciència.
A nosaltres el medicament ens ha salvat la vida i el meu fill li ha donat una oportunitat primer de mirar-se al mirall i dir no sóc retrasat, no sóc tonto, que per molt que tots li dèiem que no, ell havia acumulat una autoestima estima molt baixa i de tenir la convicció de que pot arribar on vulgui.
Cariño que has puesto conmigo.
Vull que la gent es doni compte de que això de tenir TDAH o dislexia no és res de l'altre món. No, és que ella no podrà. No la tatxis com si no pogués. Sí que pot. Si tu l'ajudes, sí que pot. Perquè a mi m'han ajudat i jo he pogut, i podré. Jo vull tenir un batxillerat perquè és que jo sé que me'l puc treure i almenys no em tatxaran com a la tonta.
Te llevo conmigo, te llevo conmigo.